Ara anem a presentar una persona que es diu Núria Salán Ballesteros. Ho tenim aquí. I he reduït el currículum perquè aquesta persona jo diria que és rècord mundial de coses que ha fet en la seva vida. N'ha fet moltíssimes. Segurament que n'he tret alguna que podria ser prou important, però intentaré anar de pressa a explicar-vos-la. És llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, doctora en Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a la UPC. Ha estat professora de l'Escola de Mines de Manresa. L'any 97 s'incorpora al campus de la UPC a Terrassa com a professora del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i és sotsdirectora de Promoció Institucional i Estudiantat de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa des de 2015. És presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Com a investigadora, perquè a més és investigadora, ha participat en més de 25 projectes de recerca. Té dues patents i ha publicat més de 50 llibres, articles de recerca en l'àmbit dels acers inoxidables, metall dur i recobriments tècnics. Ha participat en nombrosos projectes d'innovació docent, dels quals 6 han rebut el reconeixement de l'UPC, Premi UPC a la Qualitat en Docència Universitària, modalitat Premi a la iniciativa docent, i en 4 ocasions han estat guardonats amb la distinció Vicenç Vives de la Generalitat de Catalunya per projectes relacionats en l'aprenentatge amb recursos multimèdia o el projecte Inspire 3. Jo, mentre anava llegint, m'anava sentint més petit cada vegada per el que he fet jo a la vida. També s'ha involucrat activament en la promoció de la dona en les carreres tècniques. L'any 2000 va ser secretària del primer Congreso Nacional de las Mujeres y la Ingeniería a Terrassa. També ha col·laborat amb totes les edicions del programa Dona de l'UPC per apropar els estudis tecnològics a les estudiants de secundària i també va impulsar la creació des del curs 2013-2014 del programa de mentoria M2M per alumnes d'enginyeria. L'any 2017 va rebre el Premi Mujer y Tecnología de la Fundació Orange per la seva tasca divulgadora i apropadora de la tecnologia a la societat en general i a les dones i noies en particular. S'acaba el currículum el que jo he triat. Ara em vaig permetre mirar, que sempre m'agrada mirar a internet alguna cosa de les persones que venen, i l'any 2018 li vam fer una entrevista que vaig trobar alguna cosa que em va cridar l'atenció i em sembla que val la pena dir-la. Li vam preguntar si podia explicar les millors experiències i algunes anècdotes del teu ofici. Diu, les millors experiències sempre van de la mà del contacte amb les persones. El meu estudiantat és genial, diu la Núria. Durant els cursos i quan s'acaben, mantenim contacte professional. Treballar amb persones m'agrada i veure com es fan grans, que ja ho eren quan van iniciar els estudis, però vull dir grans professionalment, és un sentiment fabulós. Diu, anècdotes moltes. Diu, jo arribi a una aula a fer una classe de reciclat de metalls i un professor que hi havia abans que jo a l'aula em vulgui fer fora perquè es pensa que sóc la nena que fa les enquestes. I mentre em fa fora em diu, marxa, que estem esperant un senyor molt important que ha de parlar de reciclat de metalls. O que vingui algú al departament buscant algun professor que el pugui ajudar amb un tema de recerca i quan em veu a mi diu, el seu jefe no hi és? O així no hi ha ningú? Diu, vaja, que aquesta persona no es plantejava que havia de parlar amb mi d'aquell tema professional. L'última, que en un jutjat, on ella hi va anar com a perit judicial per defensar un tema tècnic, el jutge la pregunta i li diu, senyora, ¿usted entiende de eso? Diu, però sempre ben enfadat amb un somriure, encara que per dintre jo estigui traient foc pels queixals. A veure, ella ha fet diversos llibres tècnics que sonen molt bé. Jo em voldria destacar un només, tots deuen estar molt bé, però pel títol m'ha agradat molt. La guia d'activitats docents per la formació amb integració i igualtat d'oportunitats per raó de discapacitat en els ensenyaments tècnics, accessibilitat universal i disseny per a tothom, de l'UPC al 2010. Acabo aquí perquè és molt llarg. Núria, moltes gràcies per venir. Tot és per tu.
Moltes gràcies. Ell diu que ha reduït el meu currículum. Jo crec que l'ha enxaplat. Però bueno, l'anècdota del professor aquell que em volia fer fora va ser molt bona. Jo portava molt poc a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i jo tenia un jefe, un catedràtic amb bigoti, i que bàsicament parlava de plàstics perquè era la seva expertesa. Jo vaig arribar allà com a metal·lúrgica a substituir d'alguna manera el catedràtic de metal·lúrgia que estava ja proper a la jubilació. I quan li van dir al Pere, al professor de bigoti, si tenia algú que pogués parlar de reciclat de metalls, i em diu, Núria, què tal? Dic, ah, si jo m'ho preparo, clar. El Pere va trucar al Càtedra UNESCO, que era el que havia demanat la persona experta, i li diu, vindrà un expert en metalls. Fixeu-vos que en català són exactament igual un expert en metalls que una experta en metalls, coses de la vocal neutra. Si ho dius de carrerilla, sona igual. I aquell senyor de la UNESCO esperava un senyor amb bigoti. I clar, jo aquell dia no em portava de bigoti. I jo porto bata blanca normalment per fer classe perquè les butxaques em van molt bé per posar les claus, els guixos, aquestes coses, i quan em va veure amb la bata blanca encara eren acetatos aquells de... I jo portava la caixa dels acetatos aquí i m'agafa per les espatlles i em treu, nena, esperem algú molt important. El nena ja era un hòstia con toda la mano abierta, ¿vale? Que em toqui és no toquis, que tocando va más caro, ¿vale? Vull dir, és que és allò de ho estàs fent tot, xaval. I que estem buscant algú molt important, i llavors, clar, faig així perquè em deixi anar, no em toquis. I al fer així, el veu aquí brodat que tinc, brodat, doctora Núria Salan, ciència de materials, enginyeria de metal·lúrgia, i es volia fondre. El problema el té ell, no jo. Però bueno, la veritat és que amb aquest senyor ara som molt amics, i quan de vegades la gent em diu, com us vau conèixer? Clar, jo m'ho passo bomba, ell no. Però són anècdotes, i la veritat és que he après de tot això per prendre-m'ho amb un somriure. El del jutge, clar, va ser... Però clar, què li contestes al jutge? Senyora, ¿usted sabe de eso? I tu què li dius? ¿Usted sabe de justícia? Però clar, si li dic això ja hem perdut el judici. Jo volia guanyar, llavors poses cara de rúbia, i ja, perdó a les rúbies, però poses cara de... Que simpàtic és usted, senyor juez, i per dintre estàs pensant... Però bueno, en fi, un altre dia, si voleu, ja parlem de tot allò que vau voler saber de la vida d'una metal·lúrgica i mai no us heu atrevat a preguntar. Però jo he vingut a parlar-vos d'un tema que m'agrada molt, que és l'enginy invisible. Aquesta xerrada recull part de la meva recerca. Com m'ha dit el company, que li he d'agrair la passió que ha posat en presentar-me, jo m'he anat trobant al llarg de la meva vida una manca de models i referents. Sempre explico el mateix, que quan jo tenia 12 anys, a l'única enciclopèdia que havia a casa dels meus pares, una. Els meus pares no tenen estudis, els meus avis eren pastors, i a casa hi havia una enciclopèdia, i l'única dona de ciència que sortia en aquella enciclopèdia era Marie Curie. I quan jo de nena era inquieta i volia saber de tot i em plantejava, somiava que podia ser científica, vaig arribar a pensar que després de Marie Curie venia jo, que jo seria la segona científica de la humanitat. I això, bueno, em neguitejava una barbaritat. Després venia la realitat i la meva mestra de ciències que em deia, Salan, mai no farem res de profit de tu, una visionària. Visionària. Però bueno, vale? Llavors, aquesta manca de referents me n'adono que l'he arrossegat tota la vida. I aquesta xerrada, la primera vegada que la vaig fer, la vaig titular Dones, Ciència i Tecnologia, dos punts, una carrera de fons. I llavors me'n vaig adonar que els homes no venien, perquè pensaven que era una xerrada de dones per dones. I vaig canviar el nom, l'enginy invisible. Vaig estar a punt de dir-li futbol i tecnologia. I algun dia potser ho faré, anunciaré una conferència futbol i tecnologia i quan tingui l'auditori ple d'homes tancaré. És broma, que m'estimo molt els homes, que s'han portat sempre molt bé amb mi. Però enteneu-me, llavors el títol fa referència a això. Soc tot això que heu dit, però mireu, a mi m'agrada presentar-me així, jo sóc aquesta. Sóc aquesta, sóc la professora de materials, apassionada pels metalls, forjadora aficionada, jo sóc aquesta. Amb un taller de forja, que la mestra és la Guillermina, que és una dona, i els alumnes, al primer moment, es va quedar parats de que la mestra forjadora fos la Guillermina i l'ajudanta fos la Núria. Nosaltres ho veiem tan normal, eh? Llavors, aquest dia ens estàvem fent una reixa que jo la tinc a casa. Jo a casa tinc una reixa, que el dia que em tanquin ja tinc la reixa, feina avançada. Però hi tinc dues filles, que són aquestes d'aquí, que quan eren petites els preguntaven si la seva mare no feia coses normals. I jo deia, carinyos, què vol dir normals? Diu, no ho sé, mama, fer magdalenes. I vaig començar a fer magdalenes. I vaig fer magdalenes fins que vaig fer aquest pastís. Aquest també l'he fet jo. Són 3 pisos. 10 hores vaig estar per fer-lo. Si sóc capaç de fer-me una reixa de ferro i sóc capaç de fer aquest pastís, sóc capaç de fer el que em doni la gana. I a partir d'aquí li he perdut la por a tots. Que ens embarquem a provem què tal pintem, provem què tal escrivim. M'he atrevit a escriure una novel·la, Rosa, en 3 idiomes. Ole jo. A veure, són coses que un prova a la vida, no em faré rica mai amb res d'això, però no era la idea, la idea era passar-m'ho bé. Me'n vaig de festa, quan toca, et faltaria més, tinc, com us he dit, 2 filles, una neta, tinc uns pares, pobrets, les meves primeres víctimes, perquè tenen una filla que volia ser metal·lúrgica, el meu pare encara no sap a què em dedico. Al meu pare, si li pregunteu, la teva filla gran que fa, sóc la gran, us dirà, ui, habla mucho. Perquè, bueno, ja és això, no? Però quan jo estudiava li deien, la teva filla que està estudiant va pa maestra. Perquè això de la metal·lúrgia és que li feia puro, fins i tot dir-ho. I tinc 2 germanes que em segueixen. Llavors, sóc una persona normal. Tinc un marit també, un pobre marit. Però que no li agrada sortir a les fotos. Però el senyor Salan existe. Que sempre em diuen, ha de ser molt maco, tu, ha de ser molt bona persona. Llavors m'estan dient bruixa d'entrada, pam, així. Però bueno, però sí, és molt bona persona, pobret. M'aguanta des de fa més de 30 anys, per tant, què li he de dir? I m'han passat coses molt maques a la vida, però molt maques, molt maques, molt maques. Com que em facin caricatures. És molt maco que algú digui que et vol fer una caricatura, com aquesta que em va fer Yolanda de la Ipanda, o aquesta que em va fer la Sandra Uve, l'autora de Supermujeres, Superinventores, o aquesta que em va fer Raquel Berrifín, que són il·lustradores conegudes i reconegudes, i quin honor. O aquesta que és un dibuix que em va fer la Noemí Villamuza. I coses de les més maques que m'han passat. Que després d'haver anat a un institut a Ciutadella, a Menorca, els nanos i les nenes d'aquell institut en bloc es van animar a estudiar tecnologia i van arribar a primer de batxillerat tecnològic un mogollon, que normalment és minoritari, un mogollon de nois i de noies, que són aquests. I van dir que el laboratori de tecnologia s'havia de dir laboratori Núria Salan. I jo penso, sort que no vaig fer cas a aquella mestra de primària que em deia Salan, no farem mai res de profit de tu. No li vaig fer cas. Bueno, ni amb ella ni a tots els que m'han dit pel camí. Ui, d'això no te'n sortiràs. Perquè tu lo digues. Llavors m'han passat coses xules i ho vull compartir. Perquè jo sóc de Sant Boi, he anat tota la vida a un col·le públic, a una escola pública, i a un institut, i a mi m'havien educat per ser una nena callada, quietona, obedient. Uf, els va sortir fatal, eh? Els va sortir fatal. I bueno, doncs, també tinc una sala de reunions a la Torre Agbar, aquella torre que és així com un supositori gegant. Em van posar el nom a una sala. I us ho he de compartir, eh? Però bueno. I ara tinc la sort de ser professora a una escola, que és l'escola d'enginyeria més maca i més gran del territori, que és aquesta escola de Terrassa, que si no heu anat mai a visitar-la, jo us animo a que vingueu a visitar-la. Jo mateix us ensenyaré l'escola, us ho dic en sèrio. M'haguessin dit, quan tenia 12 anys, quan pensava que era aquella, quan era aquella nena que pensava que seria la segona científica de la humanitat, que estava molt equivocada, m'haguessin dit que avui tindria aquesta vida, aquesta professió, i no m'ho hagués cregut. Els somnis s'han de tenir, perquè de vegades es compleixen, fins i tot quan creus que no tens dret a tenir-los. I ara sóc espectadora de fila zero de la evolució tecnològica. M'he dedicat 20 anys, tenim una miqueta de calatge, no passa res, es perd l'última línia, però no és important, això te posava, i perfil internacional, ja us ho dic jo. Aquestes són les habilitats que s'esperen que tingui algú que els vulgui dedicar a la tecnologia. Sóc espectadora de fila zero. He vist en aquests 30 anys que porto de professora com ha evolucionat la tecnologia i com ens ha fet la vida molt més agradable i més fàcil. Aquest temps de pandèmia sense tecnologia hagués estat un infern. Hauríem estat aïllats, hauríem estat incomunicats. No em puc imaginar què hauria estat si no hagués pogut fer seguiment dels meus pares per la pantalla del mòbil o haver tingut contacte de les meves filles o haver vist com la meva neta començava a caminar, perquè ho he vist a través d'una pantalla i amb una comunicació inalàmbrica, i aquí tenim moltes dones i molt talent que ens han ajudat a que sigui possible. Llavors, veient que aquest segle és el segle dels canvis i que calen aquestes habilitats, jo miro això, la capacitat de veure un problema per oferir solucions viables amb creativitat, amb flexibilitat, amb perfil internacional. Em podeu dir a on diu aquí que això sigui una cosa per persones altes o baixes, riques o pobres, homes o dones? No ho diu. Són habilitats que cal tenir si vols canviar el món, però en algun moment algú se li acut dir que això no és apte per dones. Una tonteria com una altra. El problema no és que algú digui una tonteria, el problema és totes les dones que s'ho van creure i ja ni tan sols van intentar dedicar-se a la ciència o a la tecnologia i ens van perdre el seu talent. Llavors la història l'han escrit personatges que sí que han quedat recollits als llibres, com aquests noms que poso, Da Vinci, tothom sap qui és, aproximadament. No farem el currículum, no farem, però aproximadament sabem qui era Da Vinci, o Einstein, també sabem que va fer grans coses, un home molt important, molt llest, molt, i que va fer grans coses, o Gaudí. Són noms molt interessants, molt coneguts i, un punt més, molt reconeguts. És a dir, que si anem a Google i posem el seu nom, sortiran milions d'entrades. Sabeu què vol dir això? Que hi ha moltes persones mirant de la vida o miracles o activitats d'aquestes persones. Generen interès, són interessants de conèixer i s'ho mereixen, no dic que no. Jo m'he entretingut en buscar en els llibres de text de la canalla quins són els models de persones que han inventat coses, en tant que inventar és la part creativa, la part aplicada de la ciència. Theodor von Karman deia que la ciència ens ajuda a entendre el món, però la tecnologia ens ajuda a fer allò que no existeix. Per tant, aquesta part creativa, inventiva, és com molt sexy pels nens i les nenes. Llavors em trobo noms com Gutenberg, que va inventar la impremta, tot i que els nens no veuran mai una impremta perquè fa anys que no es fan servir. Però segueix sortint el nom de Google, ai, de Gutenberg. O Franklin, que sabeu que va inventar el parallamps, un element de seguretat fantàstic, o Alessandro Volta, que va inventar la manera d'emmagatzemar energia en forma de piles, de bateries. He posat aquests tres, podria haver posat 30.000. I tots són tan interessants i tan coneguts i reconeguts que, novament, si anem a Google i posem el seu nom, trobarem amb facilitat milions, milions, milions d'entrades. Però el que jo no m'he trobat en els llibres és el nom de les dones inventores. Llavors, la conseqüència o la conclusió a la que puc arribar és que no ha hagut mai una dona que inventi res, o les dones no són capaces d'inventar res, o no sé quina conclusió pots arribar quan no has trobat cap més nom que el de Marie Curie, que era una científica, no era inventora, però és l'únic. I a més, em permetreu que digui que respecto molt la seva trajectòria, però l'aspecte era d'una dona molt trista. Per tant, cap nena es pot sentir motivada per l'aspecte de tristor infinita que tenia Marie Curie. Per tant, no hi ha ningú més, no ens hem trobat noms. I encara ara els llibres a la Viquipèdia costa molt trobar informació de dones, sobretot de dones inventores. Aquestes pioneres, les primeres, les que van trencar barreres, on són? En els llibres no hi són. I costa molt trobar aquesta informació. Vaja, que estan així com en un top secret, les tenim així com guardades. Per si pensàveu que no n'hi va anar bé, he agafat un grapat. Us parlo de Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història. Maria la Jueva va deixar descrit processos de separació, destil·lació, decantació i un procés que us explico com va. Tu poses aigua al foc i quan l'aigua està calenta, dintre pots posar un altre recipient que no s'escalfarà mai per sobre de la temperatura de l'aigua. Us sona? El bany Maria rep el nom de la seva inventora. Per això es diu bany Maria. Si l'hagués inventat un tio, es diria bany Manolo. Clar. Doncs el bany Maria, que no ens havíem mai entretingut per què es dirà bany Maria, es deu el nom a Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història. I el cas és que els alquimistes de l'època li reconeixien els mèrits i parlaven dels invents de Maria de Judea, i l'esmentaven. Però nosaltres hem anat perdent i ara els llibres no surt. I si anem a Google, té 29.000 entrades. Queda molt lluny d'un milió, Molt lluny. El primer bany isotèrmic de la història. O Hipàtia, Hipàtia d'Alexandria, que aquesta, després de la pel·lícula de Menàvar, la pel·li Àgora, encara se n'ha sentit a parlar, però abans de la pel·li de Menàvar, Hipàtia, la gent no sabia si era home, mujer o cosa, perquè era allò ben desconeguda. Hipàtia, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història, la inventora de l'astrolabi, una dona que va trencar les regles del moment perquè es va atrevir a entrar a les sessions d'Àgora, que són espais d'aprenentatge, espais on hi havia els homes aprenent, i ella entrava a compartir. Les dones tenien absolutament prohibit fer això, i ella ho va fer, li va costar la vida. Li va costar la vida i la invisibilitat. Hipàtia d'Alexandria, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història, té menys de 60.000 entrades a Google. Les tenia el dia que vaig buscar. Això és ser invisible. Tampoc sabem gaire de Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, Santa Hildegarda. No la coneixíeu? Qui no té una amiga Hildegarda? Santa Hildegarda de Bingen, metgessa, farmacèutica i encara més, escriptora, poetessa, filòsofa, compositora musical. Per això li deien la Da Vinci femenina, perquè realment era una dona que sabia fer moltíssimes coses. Era molt hàbil fent remeis amb productes naturals. Per això sempre la pinten amb una mà de morter. Però monja. Per què? Doncs perquè una dona que sabia tant en aquella època d'alta edat mitjana, amb molta facilitat podia ser titllada de bruixa. Per tant, per escapar de la foguera, una dona massa sàvia, millor es feia monja, cosa que els homes no havien de triar. Jo me'n recordo, quan jo era nena, el meu avi, un senyor palentino, serio, que em mirava i jo llegia tot el que queia a les mans, era molt curiosa, i llegia les etiquetes dels xampús. I el meu avi em mirava i em deia: Nuri, no leas tanto, no sea que no te vayan a querer. Què diu aquest home? Clar, jo, pobre, m'han estimat molt, però ell no ho sabia. I clar, jo suposo que ell tenia la por de... O la, no la voldrà ningú perquè si sap massa, no sé què, aquelles coses, i jo seguia llegint. I llavors em plantava davant i amb una veu, l'aspro que tenia, em deia: mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin. Xupa-te esa quan ets nena. ¿Vale? Però això és una dita. Doncs entenc que moltes dones que trobarem al llarg de la història que eren monges i sàvies, el tema no és que fossin per vocació, sinó per protecció. El cas és que a Hildegarda de Bingen, entre altres coses, li devem la cervesa. Sí, la cervesa que ens prenem, la cervesa que té llúpol. Ara prenem un cafè amb llet al matí, però la beguda nutritiva que es podia prendre en aquest moment no era un cafè amb llet. El costum de prendre llet és molt més modern. Llavors es prenien begudes de cereal, begudes que tenien una caducitat molt breu. Ella va suggerir que s'afegís llúpol per allargar la vida d'aquella beguda. Per tant, la cervesa que coneguem ara és com és ara gràcies a l'addició de llúpol que va deixar escrit Hildegarda de Bingen. Però jo encara no he vist que l'Estrella d'Am li hagi fet res, ni cap campanya. Ahí lo dejo. Hildegarda de Bingen, la Da Vinci femenina perquè sabia fer de tot, té poc més de 200.000 entrades a Google. Tampoc se sap gaire cosa de Josephine Cochrane, la dona que va inventar, dissenyar i construir amb les seves mans el primer rentavaixelles. I si algú dels que està aquí pensa el que fan les dones per no fregar, respiro fons. A veure, Josephine Cochrane era rica, ella no fregava plats. Per tant, en cap moment aquesta va ser la seva idea. Ella tenia qui li fregués plats. El que ella va veure és que un plat, si no estava ben fregat, tenia bacteris. 1886, encara no s'havia descobert la penicilina. Amb un plat brut o contaminat de bacteris, tot el menjar que posessis al damunt quedava contaminat. Per tant, els quadres sèptics estaven a l'ordre del dia, la gent es moria. Per tant, ella, en la màquina que va dissenyar i construir, que per cert per dintre la va haver de fer de vidre, perquè encara no s'havia descobert l'acer inoxidable, que és de 1914, doncs aquella màquina era per garantir que els plats quedessin nets, i la màquina estava destinada a hostaleria, hospitals, escoles. Va tenir molt d'èxit, però molt d'èxit, i aquesta màquina es va escampar ràpidament per Estats Units, i quan va venir a Europa, fins i tot la reina d'Anglaterra, Victòria Eugènia, li va donar una medalla perquè havia salvat tants mals de panxa que es mereixia un reconeixement. Josephine Cochrane no va arribar a veure mai els rentavaixelles a casa, perquè la reducció a mida domèstica és molt més modern, però el seu invent ha salvat una quantitat de mals de panxa impressionant i menys de 400.000 entrades a Google. El cas és que el rentavaixelles és tan important que els establiments d'hostaleria han de tenir obligatòriament rentavaixelles per poder servir aliments. Una altra, Mary Anderson, una grangera que connecta unes escobilles al vidre, a la part superior del vidre, del seu cotxe. Perquè així, tal com va circulant, si hi ha pluja o gebre o fang, li van netejant i no ha de treure la mà per netejar o baixar-se i netejar. Us podeu imaginar, tots que haureu anat en cotxe en algun moment, la seguretat que et dona saber que tens un estri, que fa així i et dona visibilitat, la quantitat de milions i milions de vides que haurà salvat a l'aixugaparabrises inventat per Mary Anderson, tot i que el seu nom no surt enlloc, i aquests milions de vides no són els milions de reconeixements que ella té a Google, 60.000 entrades. Tampoc se'n parla gaire de Viola Louise Henry, Lady Edison, la dona que més invents té. Viola Louise Henry era molt joveneta quan va patentar una geladora i a partir d'aquí va patentar el congelador. El congelador. El congelador. 3 anys després, una altra dona, Florence Farquhar, patentarà la nevera elèctrica i quan es van combinar cap als anys 20 tenim les neveres com les tenim ara. Dels noms d'aquestes dues dones no se'n sap clar. Viola Louise Henry, a més d'aquesta patent, va patentar el primer obrellaunes. Recordeu l'obrellaunes? Quan vaig ser jovent, no saben què és això, però a mi no m'enganyeu. Sabeu tots i heu fet anar això. Eh? L'altre dia vaig haver d'explicar com funcionava una noia de 25 anys, però vosaltres no. No me lo creo, eh? No me lo creo. Doncs aquest obrellaunes el va patentar Viola Louise Henry i realment va ser molt millor que els obrellaunes que havien fins ara, que eren aquells que tenien un bec que anaven clavant i que, tal com deixaven la part de dalt amb aquelles, era perillosíssim, perquè allò tallava, feia mal, era terrible. Llavors, això era molt més segur. També va patentar el paraigües plegable. Què tal? Paraigües plegable. O això, que és el Dinotipo, que és la primera màquina de fer còpies. Feia fins a 4 còpies d'una vegada. Amb ella li devem una pila d'invents. La màquina de cosir que té la bobina, aquesta percussió en doble color, aquells ninos que tenien els ulls oberts, els tombaves i tancaven els ulls, que es va fer per ajudar que els nens aconsellessin la son, aquells arnesos per a les persones que tenien l'esquena corbada per fer la postura, el clip de paper, la bossa de fit, així fins a 110 podria estar. Viola Louise Henry és la dona que més invents té. Té 49 patents. El seu nom no surt a cap llibre de text i té, com veieu, 415.000 entrades a Google. No arriba ni a 500.000. Tampoc se'n parla gaire de Hedy Lamarr. Sí, d'aquesta actriu, però aquest temps de pandèmia que hem estat vinculats a la wifi de casa, hauria estat bé que se'n parlés que tenim wifi gràcies a Hedy Lamarr. La vida de Hedy Lamarr va ser una vida de pel·lícula, mai millor dit, perquè era actriu, o coneguda per ser actriu. Ella neix a Àustria d'una família humil i el seu nom era Eva Edu Kisler. Volia ser enginyer des de petita, sempre ho havia dit que ella volia ser enginyer. I els pares s'arrepleguen els calerons i l'envien a estudiar a Alemanya. Quan està fent els primers anys de carrera, com que era molt guapa, li ofereixen si vol fer una pel·lícula. I la fa. I li donen uns diners. Però li diuen que si es despulla li pagaran més. I es despulla. Ui, es lia una. Ui, la que se lia. La volien excomulgar al papa, la volien fer fora de la universitat. Bueno, un sidral mediàtic que es lia per la pel·lícula Éxtasis que va fer Eva Edu Kisler. I en aquest follon apareix un productor cinematogràfic alemany, amic dels nazis, que li diu, mira bonica, si et cases amb mi, jo et salvaré del follet mediàtic, seré el teu mànager i et faré una estrella. I ella diu, vale, i es casa. I s'equivoca molt. Una vegada casada, el seu marit és el seu propietari. I el seu marit decideix que ella no torni a la universitat ni torni a fer cap pel·lícula a casa. I a més ella no es pot negar perquè és el seu marit. Ella està amb una gàbia d'or. Tindrà tot el que necessiti, joies, abrics, menjar, el que sigui, llibertat, no. Eva Edu Kisler, a la seva gàbia d'or, va escoltant com a les nits els militars nazis que venen a visitar el seu marit es queixen repetides vegades de que han punxat la línia. Oi aquella frase que sentim a les pel·lis? Que espien perquè han punxat la línia. Llavors, ella se n'adona que el sistema de comunicacions que hi ha en el moment, la part més feble és el fil, el cable. Amb un amic pianista que la ve a visitar sovint, George Anduil, troben la manera de que dues pianoles es comuniquin a base de freqüències, identificant la freqüència en la qual entren en ressonàncies. Hem substituït el fil per una freqüència que no té cos. Ella té al cap el que patentarà més anys després com The Secret System of Communication, el sistema secret de comunicacions, que era l'eixamplament d'espectre de banda, identificar les freqüències a les quals pot haver comunicació sense necessitat de que hi hagi fil. Aquesta idea de la Hedy Lamarr, de la protagonista nostra, és la idea precursora de les comunicacions inalàmbriques. Amb aquesta idea al cap, ella diu, he de fugir d'aquesta casa, llavors per fugir és molt creativa, troba una minyona que s'hi assembla i ella li posa la seva roba a la minyona i aprofitant una festa li diu, pulula, tu passeja, perquè el marit feia moltes festes, però presumir, mira quina dona més maca que tinc, era el seu trofeu. Llavors tu, ell li diu, tu, pulula, ves saludant, però no te'n retinguis amb ningú. I ella, vestida de minyona, fuig amb el maleter d'un cotxe. Arriba d'Alemanya a Londres i a Londres aconsegueix un bitllet de vaixell per anar als Estats Units. L'aconsegueix gràcies a Howard Hughes, a que l'havia conegut el milionari excèntric quan feia la primera pel·lícula. El vaixell coneix el senyor Meyer, el de la Metro Goldwyn Meyer, i com que ella era molt llesta, jo us animo a que busqueu a Google alguna de les entrevistes que li van fer, hi ha una amb Woody Allen que ella més és molt irònica, és molt cínica i tal, i ella sabent que era molt guapa i que se la miraven per això, doncs se'l camela i aconsegueix un contracte, de manera que quan arriben als Estats Units el senyor Meyer ja li ha fet un contracte per Hollywood. Només li demana que es canviï el nom per desvincular el nom de la protagonista de cinema d'aquella pel·lícula que estava tan castigada. I és així com arribarà als Estats Units com Hedy Lamarr. Ella volia patentar aquella idea, però quan va a l'oficina de patents li diuen que vingui el seu marit. Doncs amb els diners que guanya amb la primera pel·lícula que fa, munta la seva pròpia oficina de patents i patenta The Secret System of Communication, que és això. Això és una foto de la patent. Perquè, bueno, diuen que ho va patentar. No, ho va patentar. Ho va patentar ella. També m'han arribat a dir, això ella ho va robar al marit. Jo no puc dir si és veritat o no, però jo us puc dir que jo que tinc un doctorat em trobo això i no sé com donar-li la volta al full. Per tant, si és veritat que ell havia robat això i va saber interpretar-ho i explicar-li als americans com funcionava això, o l'ella. M'explico, per tant, no em crec que un sistema tan complex ella ho roba i després és capaç de patentar-ho i saber-ho explicar. No m'ho crec. Perquè una patent és un document dur de llegir, però dur, si no és que ho tens molt apamat. Sigui com sigui, ella després va patentar i inventar més coses. No és l'única patent que té, però se la coneix com a actriu. Se la coneix, si mirem a Google, perquè era actriu, productora i en últim lloc ja sí, això, diem que és inventora. Actualment celebrem el 9 de novembre el Dia Internacional dels Inventors en honor a Hedy Lamarr i al seu invent, aquesta patent de comunicacions inalàmbriques que ha estat la clau de Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Vaja, quasi res, no? Quasi res. Però el que més se li reconeix és que era actriu. Ella, a les darreres entrevistes que va donar quan ja era molt gran, reconeixia que havia estat víctima de la seva bellesa, perquè només van veure la part maca de l'envoltori, però no van voler veure el que era. I mireu quantes entrades té, menys de mig milió. De les meves filles, una és enginyera de telecomunicacions. Jo li vaig parlar qui era Hedy Lamarr, qui era la dona gràcies a la qual existeix tota la carrera de telecomunicacions. ¿Vale? Tampoc no ens han parlat gaire de Stephanie Kualek, una química que treballava per DuPont i que l'any 1965, buscant un substitut del nylon, troba un polímer, que és el Kevlar, que quan s'estira fa fils, aquells fils costen molt de tallar. Ella inventa i patenta el Kevlar. El Kevlar serà la base de la roba de seguretat. En forma de fils, la roba que pots tremar pot arribar a aturar una partícula a alta velocitat. No ben bé una bala, però sí la metralla. Llavors, les armilles antipartícules són de Kevlar. La roba de seguretat també. Jo al laboratori tinc guants de Kevlar. Si treballo amb viruta, amb ferritxa, amb coses que tallen, puc agafar-ho amb el meu guant i no em tallaré. Si jo porto uns pantalons de Kevlar i em cau una serra, si no talla el pantaló, a mi no em talla la cama. Els esportistes, les motos, els guants porten Kevlar aquí. Si caus i rastregues les mans per l'asfalt, el Kevlar no es desgasta, llavors la teva mà tampoc. En 10 anys el Kevlar va salvar més vides que la penicilina. Però Stephanie Kualek no surt als llibres de text, no li van voler donar un Nobel perquè era una dona i té, mireu, 120.000 entrades. Ella va estar reivindicant tota la vida que es mereixia un Nobel i se'l mereixia, pel que parlaré. Se'l mereixia. Quan tenia gairebé 80 anys, li van oferir un Nobel ex aequo. Ex aequo vol dir compartit, empatat. I ella va dir que no, que sola. Faig un kit-kat. Sabeu quantes dones han guanyat en solitari algun Nobel de Ciències? En solitari, que és quan té prestigi. En 120 anys de Nobels, Marie Curie, el seu segon Nobel, que era Nobel de Química, el va guanyar en solitari. L'any 1964, Barbara Lockwood va guanyar el Nobel de Física. I l'any 83, Barbara McClintock, el Nobel de Medicina. Aquest any sí, l'han guanyat dues dones, és veritat. Dues dones, ex aequo, però dues dones. Cinc, s'ha acabat. En 120 anys, telita, telita. Ara que em diguin, no, és que no hi ha dones que hagin fet coses importants. Perdoni, però bueno, un altre dia parlem d'això. Digueu-me quantes vegades heu sentit a parlar en aquest temps de pandèmia de la dona que va inventar la xeringa, gràcies a la qual ens han posat les vacunes. Letitia Montfort-Guyer va dissenyar i inventar la xeringa que coneixem ara. Té, mireu, 20.000 entrades a Google. No és important. No és important. Tampoc és important Catalina Caricó, la dona que va dissenyar la primera vacuna pel Covid. La vacuna moderna, moderna, moderna vol dir mode RNA, àcid ribonucleic modificat. Aquesta va ser la seva proposta, a l'àcid ribonucleic missatger, que ensenya al cos a protegir-nos, a generar antígens davant dels patògens. I ella ho va dissenyar per la vacuna de la sida. I després la primera vacuna que es va fer pel Covid era seguint les seves propostes. Catalin Caricó no surt enlloc. I té, mireu, 100.000 entrades a Google. Digueu-me, quantes vegades han relacionat la PCR amb Margarita Salas? Margarita Salas sí que sabem qui és. Potser és de les poques que el nom és conegut, té 14 milions d'entrades. Però no ens han dit mai que tenim PCR gràcies a Margarita Salas. Va ser el seu treball de tesi doctoral. PCR és l'acrònim de Polymerase Chain Reaction, que va ser el seu tema, la reacció en cadena de la polimerasa. Un enzim que permet que amb poca quantitat d'informació genètica d'ADN tinguis una gran informació o puguis obtenir molts resultats, el que és un PCR. Sí? Doncs aquests noms no han existit. No han existit. Això és el que jo em refereixo a enginy invisible. En canvi, Gutenberg segueix sortint a tots els llibres, Volta segueix sortint a tots els llibres i Franklin segueix sortint a tots els llibres. Però aquestes no surten. Aquestes dones de les que us parlo, algunes han tingut estudis, altres no. En aquests moments tenir un paperet que diu que tens uns estudis avala que el que diguis sigui més o menys fiable. Si jo que tinc un doctorat explico alguna cosa, em diuen, ah, és doctora. Però si jo tingués un graduat escolar i fos una grangera, diria el mateix, diria, sabrà ella que és grangera. No? Doncs en aquests moments és important perquè el títol, la titulitis, ens avala davant de voler explicar el que fem. Com ens ha anat a les dones voler tenir aquests títols? No ha estat fàcil. Mireu, en l'àmbit de les ciències, perquè la tecnologia va venir després, les tres primeres dones que tenim en tot el territori, a tota la península, que van estudiar ciències són aquestes tres. Maria Elena Maseras, no tinc cap foto, que era de Mahó i va venir a Barcelona, a estudiar medicina i ho va fer vestida de noi. Arriba vestida de noi i entra i diu, hola, soy Manolo. L'any següent arribarà Dolors Aleu, barcelonina, també vestida de noi, entra a estudiar. I poc després Martina Castells des de Lleida, vestida de noi. Les tres tenen la mateixa idea. Per què? Perquè si intentessin anar vestida de noies, 40 anys abans ho havia intentat Concepción Arenal i va tenir uns problemes enormes quan es van descobrir que era una dona. La van tractar com si fos apestada. Per tant, elles van dir, vesteixo de noi i tira que te va. I de noi perquè això és una foto o un dibuix del que era la Facultat de Medicina en aquell moment. Una carrera d'homes i per homes. Per tant, elles les tres comencen. Però quan es coneixen les tres i veuen que són tres dones vestides de noi, Dolors Aleu, que el seu pare era comissari de Barcelona i era molt valenta, li diu al seu pare que ella no vol continuar vestida de noi, que ella és una dona. I el pare li diu que d'acord, però li posa un guardaespaldes. I això és història. El dia que Dolors Aleu arriba a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona vestida de noia, amb un guardaespaldes, Una part de la societat l'aplaudeix, l'altra li tira pedres. Això és història. Però les altres companyes, quan veuen el guardaespaldes, diuen, olé, el xut, el xati, el podem compartir. Es treuen la roba i les tres aniran amb el guardaespaldes. I això és història que van estudiar amb un guardaespaldes. Quan acaben la carrera demanen el títol. El títol es demanava a Madrid. Uf, Madrid. Bueno. Madrid escriu a la Universitat de Barcelona de com han estat capaços de deixar que se'ls escolin tres noies que més tenen la osadia de pedir el títol. Hasta dónde podemos llegar? La Universitat de Barcelona diu que si les tres noies han estat capaces d'acabar la carrera, de superar tots els exàmens, que ells no hi tenen cap oposició a que tinguin títol. És Madrid qui retindrà el títol de les noies. Quan ja no pot evitar-ho més, els hi dona el títol, teniu. Però el mateix dia promulga aquest Reial Decret, el de 82, que si el busqueu, diu que les dones tenen prohibit trepitjar la universitat, ni vestides de dona ni vestides d'home, perquè si ho fan, serà delicte. Clar, hi havia pares que estaven disposats a pagar un guardaespaldes, però tant que les seves filles fossin delinqüents, no, perquè llavors no anaven compromites, no? Per tant, aquells pares van lluitar perquè aquesta llei es fes enrere. No van aconseguir fer-la enrere, però sí que van aconseguir que 6 anys després hagués un nou Reial Decret que deia que si les dones volien estudiar havien de passar un tribunal. I el tribunal avaluava la maduresa de la candidata. La maduresa s'avaluava en base a tu què vols fer quan surtis d'aquí com a reina. Si tu deies que anar-te'n cap a casa a fer de senyora de casa teva, deien que vale, penseu que totes les dones que anaven a la universitat eren de famílies benestants. Llavors elles deien que tornarien a casa, cap problema. Però si deien que volien ser professionals, no són madures i fora. Amb aquest segon Reial Decret regulador, a tot el segle XIX trobarem només 11 dones a tota la península ibèrica. 11! 11, de les quals només podien treballar les tres primeres, perquè les altres s'havien compromès a no fer-ho. Què tal? Què tal? De les tres primeres, Maria Elena Macedas va morir embarassada del seu primer fill i Martina Castells va tenir tanta pressió que es va dedicar al magisteri. L'única que va exercir és Dolors Aleu, que va obrir un despatx de ginecologia per atendre els mals de les dones. Que els mals de les dones en aquell temps estaven... Seran coses de la histèria, que és el nom que li donen a la matriu. No? Seran coses de la histèria. Per això, quan estirpen el úter, li diuen histerectomia. Vale? Doncs tindrà això de que... En fi, ella va atendre moltes dones que havien agafat malalties de transmissió sexual perquè els marits els havien transmès. I elles patien la vergonya, a més de trobar-se malament per tenir una afecció que elles no en tenien cap culpa. Dolors Aleu va ser una gran persona i, a més, atenia dones que ho podien pagar i a les que no. Va ser la primera metgessa social i va tenir molts problemes per això. Però, bueno, totes aquestes dones, els seus noms han estat absolutament desconeguts i invisibilitzats. Per això jo vaig arribar a pensar que després de Marie Curie jo seria la segona científica de la humanitat, perquè aquests noms no me'ls havien ensenyat i no se'm va passar pel cap que abans de Marie Curie hagués hagut ningú tampoc. Tota la normalitat, això no és que sigui suahili, és el canvi del format, el d'això. Aquí només posava percentatge de dones a la universitat o alguna cosa semblant. A 1910 hi haurà un nou Reial Decret que per fi permetrà que les dones estudiïn. Si jo vaig poder estudiar, és gràcies a aquest Reial Decret, que té 110 anys, poc més de 100 anys. A 1910 els meus avis havien nascut ja, per tant, es fa molt poc temps. A partir d'aquí, les dones comencen a la universitat. He posat aquesta dada, que a Cambridge fins 1947 no van deixar que les dones es titulessin. 1947 els meus pares ja es coneixien, És molt fort això, Però bueno, a partir d'aquí comencen les dones, mica en mica. Òbviament les primeres dones que van a la universitat són les dones de bona classe, de bona família, i quan ja totes les dones de bona família han estudiat, pum, s'acaba. S'acaba i aquí remunta. Què vol dir aquí? Què passa? Aquí hi ha un moment que jo no era conscient que l'havia viscut en primera persona. Quan arribem a la universitat, els boomers, els fills del baby boom. Jo sóc d'aquella generació que els nostres pares no tenien estudis i que érem els primers i les primeres titulades de les famílies. Nosaltres vam poder anar a la universitat perquè en aquell moment havia una bona política de beques, perquè si no els pares no ens podien pagar a la universitat. I vam anar a mogollón. Jo recordo agafar el carrilet des de Sant Boi cap a la universitat i anàvem tots amb il·lusió a estudiar coses que de vegades no sempre sabíem què era, però ens feia il·lusió. Teníem l'oportunitat i la vam aprofitar. I amb nosaltres, amb els fills i les filles dels treballadors, la universitat va canviar. va deixar de ser un entorn elitista per ser un entorn per tothom que hi treia profit. I aleshores van començar a haver dones fins a arribar al 50% que tenim ara. On no vam arribar, però, va ser l'enginyeria. Si jo li hagués dit al meu pare que volia ser enginyera des del primer dia, crec que m'hagués tancat el parc temàtic que tenim a Sant Boi, a prop de casa meva. El tenim allà darrere una tanca, un parc temàtic que fan dutxes fredes. Jo crec que m'hagués portat allà. Però jo vaig fer química i metal·lúrgia, després vaig fer un doctorat en enginyeria metal·lúrgica. Però si l'hagués dit a mon pare que volia ser enginyera, m'hagués mirat i m'hagués dit: això és per homes rics, però no per tu. Segurament no ho sabrem, no ho sabrem. Però si més no, us puc assegurar que a l'institut mai em van dir: Núria, tu podries ser una bona tecnòloga, una bona enginyera. Però bé, bueno, doncs enginyeria no vam arribar. Entre 1929 i 1964, només tres dones van acabar la carrera d'enginyeria a tot el país. La primera, la de dalt, la de blanc i negre, Isabel Pilar Careaga, una noia de Bilbao que va a Madrid a estudiar. Acaba la carrera i falta fer l'últim examen, que consisteix en conduir una màquina de tren de Madrid a Burgos. Coses de Madrid. Ella va cap a agafar el tren, i li diuen que no, que una nena no pot agafar la màquina de tren. Ai, però la Pilar era de Bilbao. Oiga, no de cerca, no, de Bilbao, Bilbao, eh? Total, que tossuda, va insistir, van haver d'arribar fins i tot cartes de suport de companys i de professors perquè li deixessin dos anys després agafar aquell coi de màquina de tren. El dia que ella va poder agafar la màquina de tren, la premsa se'n va fer ressò, aquesta foto. La primera mujer conductora de locomotores. No posaven la primera mujer ingeniero industrial, perquè va ser el mateix dia. Ella després va ser alcaldessa de Bilbao, la única alcaldessa que ha hagut a Bilbao, per cert, i quan li preguntaven: senyora Careaga, vostè què és? Ella sempre deia: jo, conductora de locomotores. La primera catalana serà aquesta, Isabel de Portugal Trabal, que jo la vaig conèixer l'any 2000, quan aquell congrés de les mujeres i la enginyeria, una senyora molt astra. Però després del primer contacte i fins a la seva mort la vaig poder entrevistar diverses vegades, vaig entendre perquè era una senyora aspra. Era una senyora que tota la vida l'havien mirat amb lupa, tot el que feia. Havia de demostrar que tot ho feia bé i a la primera. Per tant, ella havia de repassar abans de dir res tot el que pensava perquè no li permetrien el més mínim error. Llavors em va dir que ella no s'havia pogut permetre la feblesa d'una família. Va ser soltera i es va dedicar a treballar. Només a treballar, però em va regalar aquesta frase: no hi ha cap feina que no pugui fer una dona. I Laura Tremosa, ara mateix l'enginyera viva de més edat, que amb 81 anys, una gran amiga meva, va fer la carrera sola i la va fer molt diferent. La Laura tenia un tarannà més obert, era més compromesa, llavors ella es va casar, va tenir fills, va tenir una vida, va intentar tenir una vida normal, tot el normal que pot ser que sigui la iaia la que es fabrica la seva pròpia impressora 3D per jugar amb els nets, em deia. Home, l'he fet per jugar amb els nens, veus? Lo normal, una iaia que s'ha fet una impressora 3D. Més mona. I ella sempre defensa que la ciència és masculina, perquè diu que la ciència li agrada pensar, però que la tecnologia que és resoldre problemes amb immediatesa és més femenina. És la seva opinió. No dic si estic d'acord o no. Bona part estic, però és la seva opinió. Llavors jo les trec, aquestes, i dic: coi, aquesta l'he conegut, aquesta és amiga meva, però és que les que venen després, la Josefina Maillo i l'Asten Riba, han estat companyes meves, han fet classe amb mi. Amb mi, al despatx al costat. Això vol dir que sóc un dinosauri. Sóc part de la història, sóc una mòmia. Per clar, perquè aquestes les he conegut. Aquesta foto, per cert, és del dia que elles festejaven el pas de l'Equador de la carrera. Els nois i les dues noies que hi havia a tota l'escola d'enginyeria de Terrassa anaven al teatre principal a ballar, a festejar-ho. Quan elles arriben, el concert els diu: senyoretes, els seus nòvios on són? I elles diuen: no en tenim. No pot ser, totes les noies que entren aquí són les nòvies dels enginyers. I elles diuen: ja, és que els enginyers som nosaltres. I clar, diu que aquell senyor, diu: nosaltres vam entrar, que el senyor encara li estaven fent cortocircuit a les neurones, no? Però bueno, el curiós d'aquesta foto és que ella entra amb els companys de classe i aquest, amb els anys, va ser el seu marit, però aquest dia no eren res. Llavors, quan me'n van enviar la foto, dic: esteu tots dos? Diu: sí. I mira tu, una foto, i no estaven, però bueno. I catedràtiques d'universitat, ho marco. Van acabar sent catedràtiques d'universitat, però es van haver d'examinar tres vegades. Les dues altres, elles, úniques candidates, les van desestimar per un currículum incompleto. En sèrio? úniques candidates, els seus companys que van fer la carrera com elles i en paral·lel i amb les mateixes publicacions, a la primera eren catedràtics. Elles es van haver d'examinar 3 vegades, eh? 3 vegades van haver de fer l'oposició, però bueno, per això he dit que sempre que parli d'elles diré que eren catedràtiques d'universitat. I hem arribat fins on estem amb totes aquestes dones i moltíssimes altres amagades, amb tot el seu talent invisibilitzat. I sabeu què passa quan no hi ha models, que no hi ha vocacions? Cap nen o cap nena s'inventa què vol ser. Sempre, quan hem pensat a què ens volem dedicar, ens emmirallem amb algú que hem conegut. Sigui algú que hem vist en persona, o que l'hem vist en una pel·lícula, o que hem llegit a la vida d'aquella persona i diem vull ser com aquesta persona. Però cap nen s'inventa una professió. Per tant, sense models no hi ha vocacions. I això ens ha portat a que tenim més d'un 50% de dones a tots els àmbits de formació, que és el que toca, per si som meitat i meitat al món, és normal que siguem meitat i meitat a tot arreu. Però mireu a tecnologia, no arribem al 30%. I aquestes dades eren així quan jo vaig entrar a la Universitat Politècnica fa 30 anys i han canviat molt poc. Aquesta és la foto de la meva universitat. Jo treballo aquí, us explico com va. Cada columna és un departament i la part vermella són homes, que és la part de dalt. Nosaltres estem en aquesta part blava, però és que hi ha llocs on gairebé no estem. Hi ha algunes que hi estem molt poquet. Les enginyeries elèctriques, electròniques, informàtica, telecos... On estem molt? A òptica. Mira, òptica. La titulació de salut. En sèrio, jo estic a la segona columna. Això fa 30 anys era així. I jo us prometo que pensava que després dels anys avui seria un tros de la samarreta del Barça. I no ho és. I no ho és. I encara ens queda, eh? Encara ens queda, perquè ha passat tota la vida que les dones hem estat però no hem constat. Aquesta foto és d'un equip d'espectroscopia de la Universitat de Zaragoza, de l'equip de Miguel Catalán, un eminent científic que a més volia tenir dones als seus equips i rebia crítiques dels seus col·legues perquè què haces con tantas chicas? Ell apostava pel talent femení, però quan venia una personalitat, el rector posava les noies al fons de la foto. Clar, ningú no podia dir que les noies no hi eren. Senzillament, recordeu la primera fila. Ningú recorda les files del darrere. Aquest és el motiu pel qual estem ara fent push perquè baixin a primera fila, perquè si no, no se'n recordarà ningú d'elles, sense fer fora els nois, eh? Jo el que vull aquí és noi, noia, noi, noia, noi, noia, però no vull les noies al fons. I això ha donat el nom a aquestes les Matildes, un moviment que ha hagut en honor a Matilda Gage, que es va queixar i va reivindicar que ella feia la feina, però el nom dels treballs sortia només als seus col·legues homes i ella no sortia. I per això els darrers 20 anys de la meva vida els he dedicat a recollir aquests noms de dones, a dissenyar iniciatives de les que han sortit aquesta conferència, aquestes exposicions, uns panells que cedim gratuïtament a qui els vulgui posar les seves entitats, on posem històries, un breu resum de les vides d'aquestes dones, de les pioneres, el que ja us he parlat, eh? O a recollir tota la documentació que trobo o totes les iniciatives. Aquest llibre, Sandra Uve, és aquella que m'havia fet un dibuix, però és que el seu llibre és meravellós. És un llibre amb més de 90 inventores de totes les èpoques i de tots els països. Jo em baso amb els noms perquè més ella s'ha entretingut en buscar totes les patents de totes perquè no hi hagi dubte que van ser elles o que van inventar i la patent és d'elles. Aquest llibre, Supermujeres, Superinventores, la pel·lícula de figures ocultes, la iniciativa de Casio, que ha fet unes calculadores on la caràtula té una dona de ciència, una inventora, una tecnòloga, home, millor que Pikachu. L'ha posat, oi? Vale? Doncs jo aplaudeixo, dono suport a aquests llibres i, com que vaig veure que no hi havia cap programa de televisió de dones inventores, n'he fet un. I presento un programa de televisió a Fibracat TV. Salant, no haremos nada de provecho contigo. Vale? Pues això, me dedico a la tele com a la Belén Esteban. Ja tenia raó, ja tenia raó aquella senyora, ja. Però bueno, i... Perdoneu, pobra Belén Esteban. Bueno, doncs, queda molt per fer encara. Diuen que està tot fet, no és veritat. Jo, la meva intenció és captar l'atenció del jovent, dir-los que la tecnologia no és tan complicada, que necessita de tots els talents, però sobretot el de les noies. I vosaltres em podeu ajudar, perquè vosaltres teniu, segur, de tant en tant convidats o convidades d'aquests joves, eh? Que us fan més cas que els pares, oi? perquè no hi ha aquella lluita generacional. Per tant, sempre dic que els avis, les àvies, padrins, padrines, tiets, tietes, són grans aliats, perquè si veieu que el jovent del vostre entorn té aptituds, animeu-los, animeu-les, no les desencoratgeu. Si veieu que tenen aptituds, endavant, encoratgeu-les a fer-ho. Perquè realment, si som un món global amb meitat i meitat de talent i meitat i meitat d'usuaris i usuàries, els dissenys i les solucions les hem de fer entre tots, entre nois i entre noies. I el cas és que ara, si posem a Google scientist, ho dic en anglès perquè en català el posar científic o científica ja fa el biaix. Doncs surten a scientist, surten nois i noies. Però si poses inventor, et surt aquest tio de cabell gris i corbat taronja. Penseu que algun nen o alguna nena volen ser un tio de cabell gris amb corbata taronja? Si és així, deixeu-lo. No li feu massa cas. Que no... no, segur que no, vaja, hauria de sortir això. Quan poses invenció, hauria de sortir una imatge creativa, una imatge engrescadora. No aquest tio, per l'amor de Déu. Però bueno, en fi, no tinc res en contra dels senyors de cabell gris, que el meu marit en té, eh? Compte, és només la relació que faig. En fi, les dones com jo, les dones de ciència i tecnologia, no som rares ni diferents, som normals, tan normals com un grapat de nous. Que ara direu, definitivament està loca. Està loca. Aquest grapat de nous, no sé si ho veieu, però totes les nous són tribalbes. És a dir, tenen tres parts. Jo sóc com aquestes anous, aparentment normal, però no. Tengo mi puntito. Eh? Tengo mi puntito. I això m'ho ha donat el fet de ser una minoria i de viure i sobreviure en una minoria. No sóc ni millor ni pitjor, senzillament em sento... És una broma, això, eh? Però bueno, diuen que tot està fet. Quan diuen que tot està fet, és que tot està per fer. I queda moltíssima cosa. Ja tenim una pila de noms de talentoses que estan invisibilitzades, que estan desaparegudes, desconegudes, que haurien de ser reconegudes, haurien de ser visibilitzades, perquè les seves trajectòries acaben sent imprescindibles per entendre d'on venim i cap a on podem anar. Jo li dic sempre al jovent, el futur és vostre, i us ho puc dir en català, en castellà o en anglès. Fixeu-vos que no separa nens de nenes. No entenc per què la història ens ha separat i no entenc per què ens ha apartat a una part de la societat per fer història. A més, sempre els dic que treballant conjuntament els resultats són molt millors. Un exemple, les colles castelleres, que quan eren només de nois no van poder passar de 8 pisos. I ara que les colles castelleres són de nois i noies, han arribat a 10. Doncs amb aquesta imatge i amb aquest símil és que us dono les gràcies per l'atenció que m'heu prestat i quedo a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.
Hola, felicitacions, per tot.
Moltes gràcies.
Una pregunta. A la presentació han dit que tenies dos patents. Que ens pots parlar una mica de què...
En tinc tres. Una és molt recent. Mira, ara et moriràs de la risa, eh? Jo les patents les faig sempre amb estudiants. Les patents són invents que hem fet amb els estudiants i que hem dit, es podrà patentar això? Sí, bueno, doncs ho patentem. Posem uns calerons... posem calés i ho patentem. Una, que és l'única que pot tenir explotació comercial, és una màquina de trenat de cable, vital per a la vida. Vamos, vull dir, sense això el dia no arrenca. L'altra és un procés de fabricació de materials compostos de resina i fibra, amb resina carregada amb nanopartícules, per fabricar components estructurals d'aeronaus. Bien, vamos, vital per a la vida. I la tercera és un clauer musical que és rodonet amb la senyera i l'apreta si canta els segadors.
Aquí.
Digues.
Havia de marxar però m'he quedat perquè m'ha encantat la teva conferència.
Moltes gràcies.
Escolta'm, quan he fet la presentació m'ha quedat per dir, perquè tenia por d'allargar-me massa, de que entre els llibres que has escrit i t'ho he preguntat a tu, ets una forofa del divendres, pel que veig. El que passa que m'has dit que és el títol en català, en anglès i en castellà.
Sí.
Per què aquest llibre? De què parla aquest llibre de Ens veiem el divendres?
Quedem divendres, que és la novel·la que vaig escriure, el títol és perquè em vaig apuntar a un taller d'escriptura. Vull dir, l'origen d'això és una germana meva, la Mercè, estava molt enfadada perquè el seu gimnàs li havien apujat les quotes i a canvi no li oferien res més. I em va dir, Nuri, tu que escrius bé, escriu-me una carta de queixa d'aquestes que tu fas perquè no estic d'acord, perquè m'han apujat les quotes, a canvi, no sé què, jo agafo, escric una carta, li envio a la meva germana per correu electrònic i em truca i em contesta i em diu, a veure, nena, les meves germanes parlen castellà amb mi, nena, que jo creia que me bajara les quotes, no que se suïcidara. I jo em quedo dient, però per què dius això? Diu, nena, vaya carta, però pa, la jugular. I llavors l'altra germana entra i diu, sí, nena, és que quan escrives tu, fu. I em quedo pensant, un moment, estic acostumada a fer documents tècnics. Els documents tècnics no tenen esperit. Són documents en què la SER trenca a 325 i ja. I no pots posar filigranes. Un document tècnic és un document tècnic. I això, sense voler, està envaint la meva manera de comunicar-me i jo no estava d'acord, perquè sóc una persona emotiva. Per tant, em vaig apuntar a un taller d'escriptura. I el taller era un taller d'escriptura per dones. Érem tot dones, aquestes coses que et fan, bueno, però era gratuït, doncs vinga, allà. Llavors allà em van explicar doncs, tècniques. I una de les coses que deien és que els correus electrònics no transmeten emocions. I jo no estava d'acord, perquè quan jo rebo un correu electrònic em quedo amb moltes coses. Una és, a quina hora t'han enviat aquell correu electrònic? Si algú t'envia un correu a les 3 de la matinada, aquella persona no dorm. Alguna cosa passa. Si una persona t'envia un correu a les 3, un correu a les 3 i 5, un correu a les 3 i 10, aquella persona té un neguit terrible. Si una persona t'escriu un correu electrònic i no posa ni comes, ni punts, ni res, sinó que va, està agobiada. Vull dir que realment hi ha molta informació darrere dels correus electrònics més enllà del missatge. Sí? I jo vaig voler jugar amb això. Llavors jo tinc un amic, el Joan, que m'escriu molt per correus electrònics i sempre em deia que jo li escrivia els megamails, perquè jo m'agrada escriure com les cartes d'abans. Bon dia, em presento i explico intenció, descripció, conclusions i comiat. Llavors deia, hosti, arriba els teus correus, no em podies dir només, Núria, anem al cinema? I ja m'expliques, mira, Joan, com que ara fa 30 anys dies que no anem al cinema, havia pensat, això sí que sembla bé, clar, que... i ara pensant que hi ha aquest cicle de... Com ho tens divendres? Tia, digue'm, quedem divendres. Llavors, el Joan i jo quedàvem molts divendres per anar al cinema. El meu marit venia de vegades i de vegades no. I el Joan és el meu amic. I llavors, un dia li vaig dir, agafaré tots els correus que t'he enviat i faré un llibre. No van ser ben bé els correus que li enviava el Joan, però el llibre està fet de correus que s'envien. No veus mai la resposta. És com si veiessis la safata d'enviats. Llavors, la protagonista, que es diu Maria, envia a un Joan tota una sèrie de correus i amb aquells correus vas veient les seves emocions. És un any en la vida de la Maria, aproximadament, on ella li passen moltes coses. I només a base de correus electrònics te n'adones del que li pot passar, si està contenta o si està exultant o si està trista. I és, li passen moltes coses, però tu no veus mai la resposta del Joan. I sovint la Maria i el Joan queden divendres per anar al cinema. I ja està, ja tenies el títol. Gràcies. És molt curteta, eh? Molt curteta. Em vaig presentar un premi i no el vaig guanyar. I llavors la Regàs, que estava al jurat, em va dir, però això no ho llencis, eh? Això no ho llencis. I llavors vaig, una exalumna meva que havia muntat un editorial, vaig dir, i si provem? I el Joan aquest em va fer el dibuix a la portada. No, el Joan em va fer la maquetació de la portada. El dibuix me'l va fer el fill d'una amiga que estava començant a dibuixar i la mare va dir, bueno, doncs que et faci el dibuix així. Era tot allò, va, anem a aprendre tots una mica de tot. Aquella que tenia l'editorial nova, aquest que volia donar-se a conèixer pel dibuix, a l'Amadeu, a Alemanya, em va fer el pròleg. Bueno, tot va ser una aventura divertida. Vaig estar fent rondes de presentació de llibres fins que vaig dir, quant de temps has d'invertir en això, i ho vaig deixar. Llavors, la segona part és quan em jubili. Si la Maria sobreviu, quan em jubili, perquè és que realment t'adones que molt d'èxit, si va tenir molt d'èxit, si no em queixo d'això, i el vaig fer en català i en castellà i me'l van traduir a l'anglès, i en anglès em començava a demanar si podia anar a fer presentacions fora, dic, és que tinc feina, és que no pot ser. Llavors, però ho hem estat una aventura.
La setmana passada va venir la presidenta de l'Acadèmia de Cinema a fer una xerrada, com ara has fet tu, per parlar del cinema aquí a Catalunya i del paper de la dona, de com està. I més o menys va venir a dir el mateix que has dit tu avui, però en un altre sector, i és aquesta invisibilitat de la dona i aquesta manca de referents que té la gent, sobretot les noies, si estem parlant d'aquest tema. Per això, no és que suposo que el títol d'invisible posat
aquest
entre parèntesis
és perquè el vull treure.
Perquè la dona hi és, però sí. No, hi és, però no es veu.
Aquest parèntesis és perquè la meva intenció és algun dia poder-ho treure.
Llavors, una mica era això, no? Aquest paral·lelisme. Jo ja t'havia escoltat aquesta conferència ja fa temps, a Sabadell, i quan vaig escoltar la presidenta de l'Acadèmia parlant d'això, em va recordar molt la teva conferència. No, vull dir que trobo que és això, no? que llavors aquesta manca de referents és molt difícil.
Molt, sí, trigarem anys en superar-ho, perquè a més és que costa molt, costa però moltíssim, però molt, costa molt. Llavors, clar, jo ara quan veig una pel·lícula no hi penso si és director o directora, però ha costat molt, que les directores tinguessin un lloc. Ha costat moltíssim. I les actrius, a veure, digueu-me, quantes actrius amb un perfil com Alfredo Landa, que era un tio lleig i bajito i no era sexy, quantes actrius tenim com ella? Còmiques? Còmiques sí, però si no, si ets un pibon o jove, llavors, en el cas del cinema, jo me n'adono que els models que hi ha són homes de qualsevol edat tenint sexe amb una noia jove. No surt mai una dona gran tenint sexe amb un home de qualsevol edat. I si surt, es veu com algo cochino. Perdoneu. Vull dir que... I això són els models que acaben quedant amb la canalla i el cinema a la pantalla fa molt de mal. Però bueno, jo amb el cinema m'hi fico amb les mentides que diuen dels metalls. Tinc una conferència sobre els metalls, les mentides dels metalls al cinema. Vaig anar un dia a la tele a parlar de que La Casa de Papel, aquelles escenes de Los Lingotes d'Oro, per favor, si estaven tots cap per avall, per començar. Tots els lingots a les pel·lis sempre els posen així. No, el lingot s'ha de posar així per poder-lo agafar. Vale. Llavors entres i dius, uala, tots cap per avall, ole tu. Llavors comences a comptar, a veure quants lingots hi ha aquí, 10 per 10 per 10, 1.000 lingots, 1.000 lingots per 12,5 quilos que pesa cada lingot, 12,5. Això si no són dels gruixuts, que són 25. Llavors ara que vingui aquella flaca agafant una cadama dient, mira que tengo 25 quilos, són aquelles garrafes d'aigua. Llavors, clar, amb coses d'aquestes, o a la que surt algú amb una armadura i surt corrents amb una armadura. Anda que no, si l'armadura pesa 40 quilos, però si els nens amb una motxilla van així, amb una rodilla, i fan tombarelles amb la, i les espà, bueno, que ja, només parlant de metalls, hi ha moltes mentides, però moltes, però bueno. I llavors també em tenen com raresa, com loca, i quines coses parla aquesta dona, però que és veritat, ara veig una pel·li i dic, oh. Digues.
No, només afegir alguna cosa que tu ja has explicat. La meva mare va néixer el 21 i va estudiar la normal i després va venir la República i no li van acceptar el títol i tal i tal i tal. I després va estudiar Medicina. I quan va acabar Medicina, que l'any 48, ella va acabar la carrera i va voler estudiar Dermatologia i Malalties Venèries, que es deia així abans, la dermatologia.
Que atrevida.
Li van prohibir totalment. Clar. No va poder. Es va dedicar a fer...
No, hi havia uns lobbies, a més. Pensa que el senyor metge era un poder fàctic. Llavors, el fet de que les dones envaïssin aquell entorn de poder, no ho volien, no ho volien. I això, mira on hi ha menys dones. Hi ha moltes dones que fan dret, però no són notàries, ni fan de jutges, ni, m'explico, ni de procuradores, allà on hi ha poder. Perquè, a més, el tema de remenar diners, nosaltres volem fer la feina. Però, ja enteneu-me bé, ho estic dient generalitzant, si les quotes de poder on es remenen els diners no tenen cap interès per nosaltres. Volem fer la feina i solucionar problemes. I això és en general. Llavors, també en el programa de mentories que ha comentat el company, a les noies també intentem encaminar-les a escoltar. No et sàpiga greu, si tu vols estar a la quota de poder i remenar diners, endavant. No t'ho prenguis com, no, és que això potser no puc. No, escolta, tira endavant. Però sí que és veritat. I els metges ho han portat fatal, eh? I el cas és que és una carrera hiperfeminitzada. Però tot i que sent una carrera hiperfeminitzada, veus la orla i el degà sempre és un tio.
No, i l'orla de la meva mare està allà sola.
Sí, bueno, ja. Mireu, hi ha un llibre d'Antoni Gelonc que és 100 pioneres catalanes. Pioneres, esport, ciència, art, només dones. És un llibre molt maco i llavors jo me'l compro, me'l llegeix. Al final de tot posa, contraportada, llocs i càrrecs que mai, a hores d'ara, llibre de 2019, no ha ocupat una dona. La primera, una càtedra de ginecologia i obstetrícia. Vale? Llavors, clar, dius això. Fa. I truques a un amic teu, que és metge, bueno, que és de la Real Acadèmia de Medicina, i li dius, escolta, això és cert? Perquè a mi és veritat. Segona, cap dona en una càtedra de pediatria. Cap dia, cap dona, presidenta del Barça, això ho trigarà. Això ho trigarà. Vale? O cap dona presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, que això ha canviat aquest setembre, però clar, la càtedra de ginecologia i obstetrícia vaig flipar, eh? Però és veritat. És veritat. És veritat.
Es va tenir que dedicar també una temporada a fer de ginecòloga per...
Sí. Però, i a més, si t'intentes posar en política, nous rectores, costa molt. Hi ha entorns on costa moltíssim tirar endavant. Però molt, molt, molt. Si jo ara em presentés a directora de l'escola, em qüestionarien tot. Bueno, vols dir, però que si mirarien en detall el que he fet, el que no he fet, si un dia he sortit fent una ganyota amb una foto. Quan algú s'ha presentat per director, li riuen les gràcies i surt fent una ganyota. Cony, el rector meu, el que teníem, va fer campanya disfressat d'Indiana Jones i vestit de Jedi. I era tan... A mi em semblava fantàstic, eh? Però jo hagués fet això, jo em disfresso de bruixa per fer campanya i bueno, ja tenim el meme per tota la vida. Vull dir que tenim un doble recel important, 2021, eh? El tenim, el tenim.
Ma mare, prèviament, volia ser capitana de la Marina Barcant, perquè tenim ui, un besant.
Ui, con la Marina hemos topado, reina.
I això va ser...
No, a més, la facultat de
nàutica... Inclús el seu pare li va vetar totalment.
No, la facultat de nàutica és dels entorns on menys dones tenim i on més ha costat. La primera titulada en nàutica és de l'any 68. Que era caminada. Jo havia tingut un nòvio. Als 5 anys jo ja tenia un nòvio, doncs pues ese. És molt trist, però bueno. Sí, ja tindrà-ho, doncs. Enhorabona per la referent que has tingut propera.
Bé, ja et voldria primer donar les gràcies per l'excel·lent conferència i bueno, per fer-nos avinent, bueno, tot el que nosaltres no coneixíem, fins i tot des d'escoles i instituts. Crec que ja sé que estàs molt ocupada i que tens mil coses en projectes, però crec que valdria la pena que una conferència com aquesta la poguessis fer, perquè realment valdria molt la pena, descobriria, obriria molt els ulls a moltes noies, a molts nois que realment és això que dius, tenen en ment aquesta dicotomia que les noies són més de lletres, per dir-ho així, són les carreres més light i que els nois són més de ciències.
Totes les escoles que m'ho han demanat he anat sempre. I ara, si no puc anar físicament perquè és lluny o el temps no ho permet, com que hem après a fer-ho en virtual, ho estic fent en virtual. Vull dir que si una escola o un institut m'ho demana, No dic que no mai.
D'acord, jo proposaré.
Si en saps alguna, de debò, sí, bueno, de debò, eh?
Jo treballo a Terrassa, vull dir que...
De debò, perquè...
Que sí que valdria la pena, i en tot cas, jo no soc de ciències, jo soc de lletres.
Aquesta xerrada, jo crec que l'he fet unes 500 vegades, però és que cada vegada que la faig és com si fos la primera, perquè m'agrada tant, i a més la vaig actualitzant, vull dir, perquè m'agrada molt el contingut i la sento, però penso que l'he fet unes 500 vegades.
Sí, 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 és perfecte, és perfecte. L'altra cosa és que cap al final has posat una sèrie de llibres en el qual doncs, en el qual es parla, es fa la biografia de les dones, sí. Fins i tot aquells panells que has proposat tu per fer. També pot ser, suposo, es pot demanar a l'escola,
sí,
tu...
Tens el meu correu electrònic.
L'apunto, sí, d'acord.
De debò et donaré els contactes. Tenim com unes 8 còpies repartides que les gestionen entitats, que són gratuïtes, la sessió les d'anar a buscar i tal. Sí, sí. I jo et dic, mira, aquesta còpia de Terrassa la té fulano de tal, aquesta la té Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta l'Ajuntament de tal. I jo et dono els contactes i demaneu, faltaria més.
Correcte. I una altra cosa, també els llibres que han sortit, ja suposo que els coneixes, evidentment, però en català n'hi ha uns que són llibres de... no, contes
de nenes rebels. De nenes rebels.
Mira, el llibre contes de bona nit per nenes rebels, que n'hi ha diversos...
Val. El que passa és que el de la Sandra Uve m'agrada perquè ella va fer la feina titànica de buscar les patents. Pensa que si no hi ha patent, el primer que et diuen, estàs segura que ho va inventar ella? Estàs segura? Llavors tu ensenyes la patent i dius sí. I dius que sí. Algú ha demanat les patents de Leonardo da Vinci? No, pues eso. ¿Vale? Però m'han arribat a dir, bueno, i lo de Maria la Jueva, tu has vist la patent? Escolta, que estem parlant del segle I. Del segle I. ¿Vale? Però que jo m'he trobat en això. Llavors, admiro molt la feina de la Sandra. El llibre no està en català perquè no hem aconseguit que ens donguin el permís. He trucat a Planeta, he trucat a Lunder, he dit que fèiem la traducció gratuïta des de l'Institut d'Estudis Catalans i la resposta és... És que un llibre en català fagocitaria les vendes en castellà. En sèrio? Total, que la Sandra i jo ens hem posat manos a l'obra i com que ella té una base de dades de 4.500 dones, hem dit que comencem a partir del gener a escriure fins que hem fet la feina prèvia de la maqueta i tal, i buscar els calerons que ens caldrien per engegar-ho, que no són gaires, però els calerons sempre fan falta, per engegar una enciclopèdia de dones singulars. No un llibre, no, una enciclopèdia, així d'entrada. I la farem en català. I la farem en català. Perquè si no, és que no hi ha tutia. Per tant, si algú de vosaltres coneix un business angel que vulgui apadrinar una iniciativa com aquesta, jo me dejo. Però, i ho farem com sigui. Ja hem mirat papers que siguin més barats i tal, però hem de donar sortida a tot això, perquè si no se'ns quedaran les dones al tintero. I el programa que faig de l'Enginy Invisible per Fibracat TV, els noms de les dones són de la relació que em proporciona la Sandra, vull dir, ella ha fet la cerca i jo la tinc subcontractada en tema. Vull dir, a mi m'ha donat uns calerons per recerca i puc dedicar-me jo o pagar algú que la faci i ja està. I això funciona així. I ella, si em diu una dada, creu-me que mai l'he hagut de desmentir, mai. I me'n refio molt de la recerca que fa. Llavors, el llibre el trec, encara que està en castellà, però està, el tinc en coreà, perquè resulta que a Corea el llibre tenia voluntat i el van traduir al coreà. Llavors, clar, li envien el llibre en coreà en PDF per correu electrònic i li diuen, senyora UB, UB és un nom fals, ella es diu Alejandra València, però UB és el nom artístic. Senyora UB, si us plau, pot revisar que el contingut estigui bé? ...150 pàgines en coreà... ...i em truca un tio... ...no ha rebut això... Dic, ...ara espera't un parell de setmanes a respondre... ...com si tu estiguessis llegint... ...i quan acabis... ...digues... ...gairebé tot... ...a la pàgina 32 he trobat alguna cosa que no estic d'acord... ...però... ...en sèrio... ...en sèrio... ...en sèrio... ...bueno doncs el tinc en coreà... ...i quan faig conferències no l'he portat avui... ...però l'ensenyo en castellà i en coreà... ...i una vegada que vi el Puig Neró... ...a una conferència li vaig dir... ...conseller... En castellà i en coreà. Ahí lo dejo, eh? Entre mig falta una C. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Però clar, hi ha coses... I no me'n surto en Planeta, eh? No me'n surto. Llavors, ara si el fem, d'entrada ja el farem en català i en castellà i després ja veurem, però no me'n surto. Ella va signar l'exclusivitat i Planeta ha dit que no i que no. I n'ha venut molts i és un llibre molt bo i molt maco i molt ben fet. I la història de que siguin dibuixos és perquè ella no va trobar fotos. Llavors va havia de dibuixar unes quantes de les que no hi havia foto. I va dir, doncs les dibuixaré totes. I la història de per què va voler fer aquest llibre és perquè la seva filla Valentina tingués referents. Vull dir, tota la història que hi ha darrere d'aquest llibre és tan maca que no puc estar-me'n de treure-ho. Però...
De fet, el llibre de contes de Bona nit per a nenes rebels són dibuixos tots.
Sí, encara que... perquè fotos no n'hi ha.
Exacte.
Fotos no n'hi ha.
Sí, sí.
I és... Hi ha una dona afroamericana que surt com a inventora de no sé quants invents, amb noms diferents. Vull dir, no sabien quina cara posar i van posar aquella. I llavors te trobes la mateixa cara. Si poses Alice Parker, la inventora de la calefacció, de la calefacció centralitzada, surt l'Alice Parker de debò, que no era afroamericana, i de tant surt una cara d'una dona afroamericana. Però és que aquella mateixa surt com Catherine Blodgett i després surt amb diversos noms i llavors dius, bueno, quina és? Llavors és una només. Només és una d'elles. Les altres és que no tenien aquesta mateixa. Total, si diu que era afroamericana, és que ja, vale. Llavors, això és terrible. És terrible. En canvi, no et posaran mai una cara d'Einstein d'algú que no sigui. I de Mary Anderson és un nom molt comú. Tu poses Mary Anderson i et surten sopotomia d'entrades, però clar, eren de l'actriu, de l'escriptora, de la poetessa. Llavors jo em quedava amb la inventora. Les fotos que surten de Mary Anderson, hi ha una noia molt maca, però aquesta no era la Mary Anderson inventora, aquesta era la Mary Anderson actriu, que era una altra, no? Vull dir que, bueno, no sé, que hi ha tota una sèrie de telita, eh? Fer recerca amb això és tela.
I després no he entès ben bé la pel·lícula, que és, bueno, el que tu fas per la tele... on surt, com es pot trobar.
Mira, Fibracat TV és un canal digital que és gratuït. Tu pots sintonitzar-lo des de la teva televisió, però si no poguessis entrar, si poses a internet Fibracat TV, fibracattv.cat, et porta a la web de Fibracat TV, perquè hi ha Fibracat a l'operador de telefonia i Fibracat Televisió. Llavors, dintre de fibracattv.cat hi ha una opció dalt que posa la carta. Cliques i surten tots els programes. Hi ha un que és l'Enginy Invisible i allà estan tots els episodis que s'han fet. Vull dir, sempre es poden recórrer.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, un programa fet amb una sabata
una
i una espardenya.
Pregunta, ja
una sabata i una espardenya, s'ha fet.
Aquí una última pregunta. Fa poc va venir aquí un que ens va parlar, un conferenciant que ens va parlar de Wikipedia i tot això, i ens animava que es podien fer entrades i ampliar la informació que hi ha. La pregunta és, es podria ampliar la informació que hi ha canviant ordres de com per exemple, doncs, inventora i després que sigui una altra? O sigui, podríeu canviar una mica el format o contingut de les persones?
De la Wikipedia?
Exacte.
No. Jo surto com químic barceloní. La meva categoria és químic barceloní. Com us ho diria? M'explico? No, perquè els sensors no li donen importància. Com que són homes, no li donen importància. Llavors, quan fas entrades a la Wikipedia, nosaltres hem fet Wikimaratons, i hem fet Wikimaratons per entrar continguts de dones inventores. Hem fet específicament de dir, agafem aquestes 20 dones, vinga, cadascú dels participants que agafi una que busqui informació. El problema és trobar informació. Per trobar informació t'has d'anar a pàgines del país originari d'aquella persona. Hi ha d'algunes, la Fermina Orduña, que va ser una inventora murciana, que va inventar una lletera, una mena de furgona que podia portar les femelles que tenien llet. Portava la vaca, la somera i la cabra. I llavors passejava aquella vaca i a qui volia llet, els animals tenien uns munyidors semblant als que les mares utilitzen per treure's la llet en temps de lactància, i llavors et donava la llet acabada de munyir i ella passejava amb aquella furgoneta. En va fer una. Però és que no tinc cap foto de la Fermina Orduña, no sé quina cara té. Sé el nom, sé el nom de la patent, tinc un dibuix de la patent i ja. No sé ni en quin any va morir, ni on, ni cap foto, no hi ha cap informació i és molt complicat. L'orla de la Universitat Politècnica de València, on surten les dues primeres dones titulades de la Politècnica de València, 1965, una d'elles es diu Amparo Espinosa. I ho sé perquè la seva neta em va enviar l'orla i em va dir: aquesta és la meva àvia. No es llegeix el nom, però sé que és la meva àvia. L'altra no sé com es diu, perquè el nom no es pot llegir, la foto no és de qualitat. He trucat a la Universitat de València i no saben com es deia, ni tenen cap interès. M'explico, jo em trobo amb això. I llavors que em diguin: no, és que sou feminazis. No, és que em trobo amb això. Em trobo amb això. No hi ha cap interès en buscar-ho. Cap interès. Han estat anys buscant les pissarres d'Einstein, a veure si les trobaven. Però aquesta dona que es va titular la primera amb l'Amparo Espinosa, a qui li importa? Llavors és complicat. Això que dius tu de la Wikipedia és molt complicat, perquè després te trobes amb els censors que tota l'entrada que has fet te l'eliminen, diuen que és informació irrellevant. Jo he rebut respostes de: aquesta informació és irrellevant. O aquesta dona afroamericana, li vam canviar, no era afroamericana, em van dir: esteu equivocades. Demostrin que no estic... No, no, esteu equivocades. I s'ha acabat, i s'ha acabat. I segueixo sortint com químic barceloní.
Molt bé, doncs aplaudim moltíssim aquest interès i aquest entusiasme. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies.